Al matí, amb Raquel García, consumint consciència.
I ara us volem descobrir un projecte inspirador impulsat per diverses entitats d'economia social i solidària del Vallès i també del Maresme, amb l'objectiu de fer conserves de tomàquet i abastir també les associacions, les cooperatives i els grups de consum agroecològic que hi cooperen. Qui són els pagesos que hi col·laboren? Les entitats? Com són els tomàquets també que conreen i per què ho fan i des de quan? Doncs ara en parlem amb el Marc Montlloc de la Garenca de Terrassa, que és una de les entitats impulsores d'aquesta iniciativa. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns primer de tot com sorgeix, no?, l'any 2021, em sembla que va ser, no?, doncs a crear una mica doncs, aquesta proposta, no?, aquest projecte d'intercooperació.
Sí, doncs si no recordo malament, estàvem en una reunió tractant d'altres temes així que ens interessaven a diferents grups de consum i cooperatives i va haver-hi una persona que va proposar de, no, que feia temps que li passava pel cap de fer una conserva juntes, ho va proposar sí. I a la setmana ens vam trobar i ho vam començar a plantejar i a tirar endavant.
Dius que ho va detectar perquè hi havia algunes necessitats, teníeu límits, no? Potser com a entitats i vau decidir doncs, a sumar esforços.
Sí, al final... És a dir, els grups, cooperatives de consum, les associacions de consumidores agrupades, no? Al final el que fem és comprar col·lectivament, no? I sempre doncs, has de triar una marca, una altra marca, etc. No? I en aquest cas doncs, vam dir, doncs, per què no fem alguna cosa nostra?
Qui hi ha al darrere d'aquest projecte? Quines són doncs, això, les cooperatives, no? Les entitats que aposteu per aquesta economia social i solidària?
Mira, doncs, l'any passat vam ser 6 entitats, el 2021,
sí.
O sigui que diguéssim que va ser la campanya 2021, diguéssim, i ara per la campanya 21-22 vam ser 8 projectes de consumidores agrupades, llavors hi ha el Rodal de Sabadell, la Fresca de Cardedeu, la Feixa de Mataró, això són cooperatives de consumidores, i llavors... A nivell d'associacions hi ha la Magrana Vallesana de Granollers, la Garenca de Terrassa i llavors grups de consum, diguéssim, informals, que són la Magrana de la Garriga, Cogombra, l'Ombra de Sant Feliu de Codines i 5 quarteres de Mollet del Vallès. Bastants grups.
Bastants grups, com deies, no? Totes treballant doncs, per fer realitat aquest projecte. Explica'ns com vau començar també doncs, a col·laborar no? amb diferents productores i elaboradores també locals per tal doncs, d'enfortir aquesta xarxa no? de cooperació.
Sí, en el moment en què surt la idea, doncs ràpidament ja vam contactar, ja es va contactar amb una persona que està produint a Cardedeu, que és el Quino, que forma part de la cooperativa Tres Terres, que són tres pagesos agrupats. I això va ser el primer any, no? I dius, mira, Quino, et proposem una mica de fer, no? Doncs 1.000 quilos de tomàquet per nosaltres, tal. Ell ens va recomanar també quin tipus de tomàquet ens aniria millor, no? En base al seu coneixement, evidentment. I va ser molt ràpid, no, o sigui, sense cap mena de problema, molt ràpid, sí, sí.
Quin és l'objectiu d'aquesta iniciativa, d'aquest projecte, Marc? Perquè suposo que són diferents, no?, els objectius.
Sí, mira, jo quan pensava una mica en l'aportació d'avui a les oients, no?, i per no ser massa rebuscat, al final... Es tracta de fer una conserva de tomàquet nostra i punt. Al, bueno, al final no, a l'inici, diguéssim. Sí. Es tracta de fer una conserva de tomàquet. Llavors ens posem d'acord per produir un tomàquet, per elaborar-lo i per no haver d'anar a comprar al mercat pues, altres marques que estan superbé, i n'hi ha de molts tipus i les recolzem. Però en aquest cas vam voler explorar una mica el fet de tenir la nostra pròpia marca. Val.
I suposo que també doncs, a apostar per un tipus de producte no? ecològic i potser també ser més competitius no? I avançar cap a la sobirania alimentària, això com a objectiu final, no?
Sí, és a dir, repeteixo, l'assumpte més senzill d'explicar és que fem una conserva, ens la repartim, hi ha una persona que produeix un tomàquet que s'hi guanya la vida, hi ha una persona, un projecte que elabora la conserva que s'hi guanya la vida i les consumidores tenim una conserva de molt alta qualitat. A partir d'aquí, per què fem això i com ho fem? És a dir, nosaltres podríem haver buscat per un cantó, vinga, quin pagès ens ho fa més barat? No? Gent no? que sigui molt mecanitzada, el que sigui. Però clar, no es tracta d'això. Primer, busquem a nivell de producte que sigui ecològic i després...
De proximitat, no? M'imagino, per això doncs, busqueu doncs, a pagesos del Vallès i del Maresme, no? Entenc.
Clar, podríem dir que fos ecològic, però el podríem comprar a qualsevol punt d'Espanya, diguéssim, no? Però no, si li demanem al quino és perquè en realitat nosaltres tenim en compte criteris que van més enllà de l'ecològic, no? I respon a criteris agroecològics que tenen en compte doncs, aspectes no només d'un tipus de producció, no? Sense herbicides, amb un tipus concret de sanitat vegetal, no? Que a vegades diem, no, és que amb ecològic no es tira res. Això no és veritat, Es fan servir productes de sanitat vegetal, però són d'un altre tipus, no? I tal. Sí que és veritat que és important que l'herbicida està prohibit, això sí que és un diferencial important. Però si anem al quino i a la pagesia de proximitat, sí, és perquè ens aporta molt més. I també fa una mica de... ens aporta molt més en el que és el desenvolupament de relacions socials properes i economia local, d'acord? I això, sí.
Que no és poc, que són, són uns reptes difícils, perquè m'imagino que també doncs, els pagesos i les pageses no? que fan possible doncs, aquesta iniciativa també reben amb bons ulls no? doncs, aquesta proposta en el sentit que m'imagino que pagueu també un preu més just. No? Perquè moltes vegades parlem del poc marge no? que es queda a la pagesia, perquè moltes vegades són les grans distribuïdores les que acaben doncs, emportant-se doncs, aquest benefici. En el vostre cas, com és aquesta comparació també?
Sí, el preu el posen elles, el posa la pagesia. Sí que és veritat que, bueno, que aquest any sí que s'ha hagut d'ajustar una mica, hi havia una pujada de preus, també... són projectes de petita i mitjana pagesia que llavors tenen els seus costos, sí, inclús poden variar segons les finques, no? No, potser es fa millor el tomàquet aquí que allà, etcètera, no? Però el preu l'acordem i ens hem de sentir tot còmodes. A partir d'aquí s'ha de dir que aquesta conserva, si la portem al mercat... Sí. Que no ho fem, perquè en realitat es reparteix entre les consumidores dels propis projectes, a nivell de preu no és molt competitiva, és més cara. Val? Però bueno, té una sèrie de qualitats, primer de tot, el sabor, etc. Segona, hi ha una cosa important no?, que ens vam donar compte l'any passat i de fet, jo crec que és un dels motius pels que es va vendre molt ràpid, i és que té molt poca aigua. Estem parlant de tomàquet triturat, no fregit ni res, vale? I clar, quan tu el poses a coure, no treu aigua, amb la qual cosa tot aquell pot et condeix moltíssim i ja et compensa bastant respecte d'altres tomàquets que potser estàs molta estona coent-lo i es van reduint. I la veritat és que val la pena. I l'altra cosa que m'he quedat una mica a mitges de dir abans és que al final això, amb el que explicàvem sobre l'agroecologia, la següent cosa important seria dir que apostem per un model concret de pagesia. És l'agroecològica, però és la petita i mitjana pagesia. I això és important tenir-ho en compte perquè diem, no, recolzem la pagesia. Dius, però bueno, quina pagesia? Al final, de pagesia pues,
Sí.
n'hi ha i segurament n'hi haurà, perquè en principi no podem deixar de produir aliments.
Ja.
El que passa és que quan parlem de pagesia, per exemple, no parlem de grans empreses, per exemple. No? Hi ha una... Nosaltres treballem amb gent, no?, que són autònoms del camp, no?, en règim agrari, i ara, bueno, està sent substituït aquest model per un model molt mercantil, no?, de societats anònimes. Jo el que li dic, agricultura S.A., no?, que no està vinculada al territori i que no... I que bueno, es posa una mica, diguéssim, en el negoci, no per tradició ni de més, sinó per altres temes que no tenen res a veure amb el que nosaltres promovem.
Com són també doncs, aquests tomàquets, no? Que ara apuntaves també una mica les característiques, però aquest tomàquet en conserva, no? Quin gust, quin valor, no? Des d'on ens arriba i quina varietat és, no? O són?
És un tomàquet que se li diu pera rastrera de l'Ebre, val? És una varietat tradicional,
sí.
I és un tomàquet que primer de tot va molt bé per produir perquè no s'ha d'encanyar, no? No s'ha de tuturar, no? Que normalment els fan pujar, sinó que és rastrer, com diu el seu nom. Llavors, clar, això a nivell de producció, inclús de collita, té molta menys feina, val? I això és important. I a la vegada és un tomàquet pera que té molta polpa i té molt poca aigua.
Que per
llavors,
això és ideal, no?, per la conserva, com deies.
El fa molt apte per la conserva, precisament. Llavors, quan el tastem, jo, per exemple, ja n'he consumit un parell de pots d'aquest any.
Sí?
I
quin és el
jo
gust i l'aroma que tenen? Com és? Com és?
Jo el trobo poc àcid, per exemple, no?, que a vegades tenen una acidesa important. Bueno, el tomàquet normalment és àcid. Jo el trobo bastant neutre i ja us dic, doncs té molta carn i es nota que té una polpa molt, bueno, bastant fort, plena, no?
Sí, sí. Doncs aquests tomàquets, aquesta varietat Pere Rastrera de l'Ebre, no?, que em sembla que porten 80 anys doncs, cultivant doncs, aquesta varietat, aquest tipus de tomàquet. Digue'ns també, no?, de les comarques, no?, on feu la distribució també, qui hi ha al darrere, no?, perquè em sembla que són també moltes les cooperatives i entitats, no?
Sí, sí. Bueno, bàsicament, això és un projecte, es podria dir, d'àmbit vallesà, val? I aquest any doncs, s'han sumat, per exemple, del Maresme a la Feixa. Val? Però, torno a dir, no? Doncs tenim la Magrana Vallesana de Granollers, la Feixa de Mataró, la Fresca de Cardedeu i el Rodal de Sabadell, la Garenca de Terrassa, la Magrana de la Garriga, Cogombra, l'Ombra de Sant Feliu de Codines i cinc quarteres de Mollet del Vallès. Això són, per exemple, només la Magrana Vallesana té 500 famílies sòcies. La Fresca deuen estar sobre les 120, la Feixa també, el Rodal em sembla que estan vora les 180 o 200, la Garenca sobre les 100 també, i els altres grups estaríem parlant més aviat d'alguna desena de famílies. I bueno, això té el seu impacte.
Totalment, per això és el que deies, no?, que no es pot consumir aquest tomàquet, no?, aquestes conserves fora d'aquestes, no?, entitats, d'aquestes cooperatives.
Sí, exclusivament aquí no està pensat per portar al mercat ni per vendre amb altres botigues ni res, almenys de moment.
Parla'ns també de què implica, no?, o com s'impliquen des de la Magalla, que no l'Oliver Baró, ara ho diré bé, o la Fanecada, no?, què són i què és el que fan, com col·laboren amb vosaltres.
Bueno, ells aporten l'expertesa en una mica també en el disseny de lo que acaba sent el producte. És a dir, per exemple, si fem la pera rastrera de l'Ebre, és perquè ens ho va recomanar el Quino, no? que és de fàcil producció, però també és molt apte per la conserva, i a més molt bo, i amb la línia de varietat tradicional, que això és superimportant, perquè al final la conservació de material genètic
Sí.
tradicional serà molt important en el futur, en un context de canvi climàtic, etc. I per lo de més, doncs, bueno, ens anem coordinant amb elles, elles van
Sí.
dient, no, aquest any, per exemple, s'han repartit 500 quilos, 500 quilos, 500 quilos, i diguéssim que porten una mica la seva expertesa com a productores.
Perquè de moment en el que porteu, no? Doncs amb aquest projecte, més o menys quantes tones, no? S'han distribuït i també no sé si cada cop hi ha més demanda, no? Per aquest producte. Realment funciona? Teniu
Sí,
xifres?
doncs en 2 anys hem fet 2.500
Sí.
quilos, el primer any 1.000 quilos, el segon any volíem fer 2.000 quilos,
Sí.
però han sortit 1.500 perquè ha sigut un any bastant dolent pel tomàquet, però la veritat és que han sortit els pots que volíem i
Sí.
necessitàvem. I sí que és veritat que vam rebre la sol·licitud d'altres grups de consum per participar, però com que ja
Sí.
ho teníem bastant quadrat i penseu que això ho comencem a moure, o sigui, s'ha d'encarregar el planter al
Sí.
gener,
Clar.
val? Llavors, n'hi ha alguns que van quedar fora per aquesta edició i estic segur que aquest any serem més encara.
Això demostra, no, que és un projecte que funciona, que també, no, té la seva demanda. On es fa també, doncs, suposo que en Obradors, no, del Vallès, aquesta distribució, no, i també, doncs, a banda de la venda.
Sí, el primer any vam treballar amb dos obradors,
Sí.
un és el de la Cooperativa Agrària del Vallès i l'altre és em sembla que es diu Garrigues o la Garriga, mireu, ara m'ha marxat el nom,
Val.
però bueno, hem decidit simplificar una mica aquest any i ens hem quedat amb el de la Cooperativa Agrària, no? Una mica amb la línia, bueno, és un obrador que
Sí.
està, si no m'equivoco, a Lliçà d'Amunt. I bueno, ens agrada recolzar la cooperativa agrària de la comarca i tenen un obrador amb el que ho poden fer i la veritat és que amb el Jordi, que és el tècnic que s'ocupa de l'obrador, doncs tot molt fàcil i encantats, etc.
També et volia preguntar, Marc, no sé si després de l'èxit, no, d'aquesta iniciativa, d'aquest projecte, també, doncs, no sé si penseu en continuar amb altres tipus de producte.
Bueno, sí, seria interessant, eh? I una mica, també com que som gent
Sí.
que ens van aquestes iniciatives, diguéssim, no? I que sempre estem pensant en com
Sí.
aportar més coses positives, doncs és possible que es pogués portar més enllà, perquè al final nosaltres també treballem gent de Lleida que fa fruita, es poden fer altres tipus de conserves d'horta i
Sí.
amb cremes, etc. Però sí, seria molt interessant. Al cap i a la fi també, una de les coses importants que no hem comentat,
Sí.
perquè hem anat comentant un per un els temes, d'alguna manera es posa sobre la taula que es necessiten infraestructures per la pagesia i per les consumidores que estiguin a prop seu. Infraestructures que estiguin a prop seu vol dir que estiguin al seu servei, que ofereixin, que puguin oferir un servei que faci un producte competitiu,
Sí.
que estigui al servei de la pagesia de proximitat i que sigui fàcil fer aquest tipus d'acords, perquè al final ni du tanta feina ni és tan difícil.
Però clar, es necessita aquesta xarxa, no? Com la que vosaltres ara heu creat perquè sigui viable, no? Tota aquesta infraestructura. Creus que com a consumidors també doncs, hauríem de ser cada cop més conscients, no? De l'impacte, no? Que generem cada cop que decidim i també de la nostra aposta, no? Per un model o un altre segons aquesta capacitat, no? De compra, de gratar-nos la butxaca.
Sí, és claríssim. En principi, sí que és veritat que posar-se una mica en l'economia de les llars, pues, més val no fer-ho. Però bueno, cal insistir en que és més necessari que mai en un context de pandèmia on s'han posat en entredit els circuits de distribució, etc. Segurament valgui la pena començar a pensar des del consumidor a recolzar-ho, però també des de les administracions
Sí.
locals a desenvolupar polítiques de desenvolupament agrari local, pensant en el relleu, pensant en la disponibilitat de terres i desenvolupar territorialment polítiques alimentàries.
Marc, quin és el següent repte que us marqueu amb aquesta iniciativa, no?, d'intercooperació amb totes les entitats que participen?
Actualment el repte és mantenir-ho, mantenir el projecte, dimensionar-lo també en el sentit de... nosaltres a vegades tendim també com a posar-nos més feina de la que tenim i aquestes coses les fem des de, normalment des de l'activisme, des del voluntariat, és a dir, no hi posem hores de treball remunerades. Llavors la idea és poder-ho fer fàcil, que no ens doni molta feina, però a la vegada poder dur-ho més enllà. I a partir d'aquí, pues, si han de sorgir altres coses, sorgiran.
Doncs el que queda clar és que juntes som més fortes, no? I doncs aquest projecte, la veritat, ens semblava interessant de compartir per això, per aquesta defensa dels valors, no? Treballant de forma conjunta per aquests productors locals, per aquests preus justos, no? I per també doncs, per apostar per aquestes varietats més locals i per doncs, això també doncs, a ajudar a la pagesia. No sé si vols afegir alguna cosa més, Marc, per tancar l'entrevista.
Bueno, en principi no, però bueno, animar totes les oients que avui que estem a Ràdio Sabadell que vagin a conèixer el Rodal, la cooperativa del Rodal, que si no vagin al mercat també a veure i a conèixer la pagesia, que teniu un mercat allà xulo, i si no podeu fer, que les vostres botigues demaneu producte de la pagesia també. I si sou oients d'altres ciutats, pues que busqueu els grups de consum de referència que n'hi ha per tot arreu. I
En el teu cas, Marc, què t'aporta doncs, a ser-hi, no?, en un d'aquests grups?
Bueno, té molt de sentit. A mi, per nosaltres, té molt de sentit. És producte molt fresc, és producte... és a dir, ofereix molta transparència en el que és conèixer el producte i l'origen, i això avui en dia és difícil perquè...
És més fàcil, no?, llegir l'etiqueta de les vostres llaunes
clar,
de conserves que d'altres, no?, que necessitaríem
clar,
gairebé un traductor.
Clar, clar. En el cas de l'Egarenca, i de fet fem coses juntes amb el Rodal, clar, portem fruita de Lleida directament, portem cítrics de les Terres de l'Ebre... i tenim una traçabilitat bastant interessant del producte.
Doncs moltíssimes gràcies, Marc Montlló, de l'Egarenca de Terrassa, per explicar-nos aquest projecte inspirador i sobretot per la tasca diària. Nosaltres emplacem els nostres oients, això, que mirin, que busquin, sigui el Rodal o qualsevol altra cooperativa, per veure i per apostar per un altre tipus de consum. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies, Raquel.
Al matí, amb Raquel García.